L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, com cada dia, arribats en este punt horari, la salutació de benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 16 d'abril de 2015 i, com és habitual diàriament, obrim aquesta crònica informativa de la jornada avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'actualitat que avui encetarem a ritme de qüestions polítiques i amb la mirada posada en les properes eleccions municipals. Esquerra Planera a Santa Bàrbara presenta una llista valenta encapçalada per Marc Marc, que diu que la llista està formada per gent que saben que van a picar pedra i que donen la cara per presentar al poble una alternativa de govern. La candidatura va escollir l'emissora municipal per fer la presentació de la llista. Els departaments d'Esports i de Serveis Socials i Sanitat de l'Ajuntament d'Amposta posen en marxa una iniciativa que, sota el nom d'Activa't, vol ajudar a donar a conèixer i a fer usar més i millor els diferents parcs de salut de la ciutat, les zones verdes i de passeig amb aparells per fer gimnàstica en un programa dirigit a les persones majors de 50 anys. I a l'Aldea, l'Ajuntament renova el conveni amb l'Associació de Trastorns de l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre. A l'informatiu d'avui destacarem també que el Servei de Restauració de la Fundació Mercè Pla ha obtingut l'acreditació AMET, una acreditació que identifica els establiments promotors de l'alimentació mediterrània. En clau judicial, avui direm que els condemnats per l'assassinat d'una dona en el transcurs d'un robatori al barri Castell d'Ulldecona, condemnats a 21 anys i mig de presó, continuaran a la presó tot i haver demanat de sortir en llibertat provisional. Alcanar i les Cases acollien ahir la celebració de la segona fase del concurs Fem Matemàtiques, un concurs que va suposar la participació de 223 estudiants de secs de primària i primer i segon de secundària provinents de 45 centres educatius de la demarcació de Tarragona. Amposta rep per tercer any consecutiu la visita dels romans i ho fa amb tot un seguit d'activitats previstes tant per avui dijous com per demà divendres. A Deltebre es presenta l'Avanç, un recull gràfic inspirat en el municipi. I a la recta final del nostre temps d'informació avui destacarem també un parell de qüestions relacionades amb l'art. D'una banda, direm que quatre joves artistes ebrencs exposaran a partir de dissabte al Centre d'Art Lopati d'Amposta, mostraran les propostes presentades al certamen Ebrergent. I per l'altra, direm també que la segona convocatòria de l'XIZ proposa d'intervenir artísticament un tram de la platja del Trabucador, al Delta. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat amb la mirada posada en les properes eleccions municipals. Les eleccions del 24 de maig i més concretament al municipi de Santa Bàrbara. Esquerra Planera presenta una llista valenta. L'encapçala Marc Marc, que afirma que la llista està formada per gent que saben que van a picar pedra però que donen la cara per presentar al poble una alternativa de govern. La candidatura Esquerra Planera va escollir l'emissora municipal per fer la presentació de la llista, ja que no volen fer cap acte públic d'ostentació i perquè consideren que la ràdio municipal és el mitjà amb el qual s'arriba a més gent. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Ahir dimecres i des de la ràdio municipal, Marc Marc, candidat a l'alcaldia de Santa Bàrbara per Esquerra Planera, presentava la llista de la formació agraint primer que res als homes i dones que l'acompanyen la seva implicació en aquest projecte d'esquerres i que, com vam informar fa uns dies, pretén aglutinar el vot esquerrà del nostre municipi. Marc deia que lo fàcil és apuntar-se al cavall guanyador, però fer-ho a una llista on saps que vas a pica pedra i on no estaràs ben vista segons quins sectors del poble, solament ho pot fer gent valenta i amb caràcter com la que presenta Esquerra Planera. El candidat deia que són gent que saben que potser a partir d'ara els miraran diferent per formar part d'aquesta candidatura, però que tot i això donen la cara per presentar al poble una alternativa de govern.
Jo voldria felicitar a les 10 persones que van a la llista per anar a la llista. És a dir, quan tu t'apuntes a cavall guanyador, és fàcil moltes coses, perquè ho tens ja moltes vegades suposadament fet, no? Però apuntar-te a un lloc que saps que vas amb molt a picapedra, que costa, que no estàs ben vist i a més tens, és a dir, impediments, perquè n'han tingut, hem tingut gent que mos ha dit que no per qüestions suposadament d'impediments, realment has de ser valent i has de tindre molt de caràcter, no? De dir, bueno, a veure, vull donar la cara perquè vull fer una cosa diferent, no? I primerament doncs, vull agrair a la gent, a aquestes 10 persones que van detrás de mi, perquè realment són gent valenta i a més gent en caràcter que sap que pot ser, segons com, els miraran diferent, però a la vegada han donat la cara per a dir això, no?
Marc també explicava que han escollit la ràdio per fer la presentació perquè creuen que és el mitjà que arriba a més gent i perquè són humils. No volem fer cap acte d'ostentació i, a més, també tenim les xarxes socials per a donar a conèixer el nostre projecte, explicava. La candidatura d'Esquerra Planera està encapçalada per Marc Marc i Eva Franc, com a número 2, que, tot i ser una militant compromesa des de fa temps, per primera vegada surt ara a l'arena política. El segueixen com a número 3 Manel Crespo i Maica Ferrer al lloc número 4. Vadim Celaya, Ellen Esterlik, Isabel Martí i Francesc Iris als llocs del 5 al 8. Tancant la llista hi trobem els històrics locals del PSC i d'Esquerra Republicana, Maria José Cid, Fernando Llombart i Bàrbara Verge.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de l'Ajuntament d'Amposta i més concretament dels seus departaments, regidories d'esports i de serveis socials, que han posat en marxa de manera conjunta una iniciativa que, sota el nom d'Activa't, vol ajudar a donar a conèixer i a fer utilitzar més i millor els diferents parcs de salut de la ciutat. Zones verdes i de passeig, amb aparells també per fer gimnàstica i un programa dirigit de manera especial a les persones majors de 50 anys. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta posarà en funcionament a partir del proper dia 23 d'abril la nova activitat Activa't Gaudeix dels Parcs de Salut, una manera de fer més utilitzables tots els aparells gimnàstics que han instal·lats en diferents parcs de la ciutat. Aquesta activitat està organitzada per l'àrea d'esports i també de serveis socials de l'Ajuntament de la ciutat en col·laboració amb l'equip d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut d'Amposta. Hi haurà 8 sessions per a majors de 55 anys, tant sigui la seva vida sedentària o físicament activa. Això ho explicava una de les responsables del Departament de Serveis Socials, Anna Palacios.
En principi hem pensat aquesta activitat per a la població de majors de 55 anys, però bueno, cal dir que a Amposta tenim molts de parcs de salut i moltes rutes saludables i que està obert a tothom, de fet, per a... Bueno, tenim unes instal·lacions perfectes per a poder practicar aquesta activitat.
Les classes estaran dirigides per un tècnic d'esports, Miquel Alzo, que ensenyarà com utilitzar les màquines dels parcs de salut pública d'Amposta i també es faran sessions de treball cardiovascular, estiraments i relaxacions postural. Seran totes les activitats a l'aire lliure i s'iniciarà al Parc dels Giribecs.
Gràcies, Manel. Parlem avui també de l'Ajuntament de l'Aldea, ja que ahir mateix, dimecres 15 d'abril, a la seu mateixa de l'Ajuntament de la Casa de la Vila Aldeana, se signava el conveni de la cessió de l'ús d'un local, concretament el local de les Grangetes, en favor de l'Associació dels Trastorns de l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i en representació de l'associació, Àngel Xaverri, van formalitzar aquest conveni amb la presència també del tinent alcalde de l'Ajuntament Aldeà, Simón Falcó, i la regidora de Sanitat, Benestar i Família i Educació, Yolanda Meca. L'any 2013, l'Ajuntament de l'Aldea ja va cedir per primera vegada a l'Associació dels Trastorns de l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre un local a les remodelades Grangetes. Actualment, l'associació, després de realitzar una important inversió al local per poder desenvolupar plenament la seva feina, continuarà realitzant aquesta important tasca al local amb la signatura d'aquest nou conveni. I parlant d'associacions i entitats del nostre territori, avui hem de fer saber, també hem de donar a conèixer, que el Servei de Restauració de la Fundació Mercè Pla ha obtingut l'acreditació AMET. El Servei de Restauració per a Col·lectius de la Fundació Mercè Pla, que forma part del Centre Especial de Treball de l'entitat i, per tant, emplea persones amb discapacitat intel·lectual, ha obtingut aquesta acreditació AMET, que el reconeix com a establiment promotor de l'alimentació mediterrània. Per aconseguir-ho, ha hagut de complir amb tot un seguit de requisits alimentaris, com ara garantir que per amanir s'ofereix oli d'oliva, que un 25% de l'oferta de primers plats sigui a base de verdures, hortalisses i o llegums, que un 50% de l'oferta de segons plats sigui a base de peix o carns magres i que un 50% de l'oferta de postres sigui a base de fruita fresca, entre d'altres. Així mateix, també ha hagut de complir altres criteris no alimentaris, com ara tindre actualitzades les acreditacions que garanteixen que les instal·lacions reuneixen les condicions d'higiene necessàries per oferir seguretat alimentària o mantenir en oferta AMET uns preus en la línia dels preus habituals de l'establiment. El Servei de Restauració per a Col·lectius de la Fundació Mercè Pla ofereix plats de cuina casolana amb productes de la zona i de temporada que s'adapten a les necessitats de cada persona. La seva proposta inclou tant servei de menú diari com puntual, festiu o servei de pícnic. A més, també presta el servei d'assessorament nutricional i de control de qualitat basat en l'anàlisi de perills i punts de control crític. Actualment, el Servei de Restauració de la Fundació s'encarrega d'elaborar més de 300 menús diaris per a les persones ateses als centres ocupacionals, llar, residència i escola de la mateixa entitat, alhora que serveix també a empreses, escoles i particulars del territori. El passat dilluns, el gerent de la Fundació, José Manuel Agramunt, rebia de mans del director de l'Agència de Protecció de la Salut a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Arasa, els documents formals d'aquesta acreditació, i a partir d'ara l'agència s'encarregarà de realitzar un seguiment periòdic del compliment dels requisits.
Manifestació pel respecte i llibertat a la festa, a la cultura i a la tradició dels bous. Manifesta't a Amposta el diumenge 19 d'abril a les 11 del matí des del pavelló Firal. Taurins, aficionats, ara és l'hora de dir sí als bous. El 19 d'abril, tots a Amposta per defensar la nostra tradició.
L'informatiu Emute.
Més temes. Continuem el recorregut informatiu del dia tractant qüestions de l'àmbit judicial i fixant-nos en una informació que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i que diu que els quatre ciutadans romanesos condemnats per l'Audiència Provincial a 21 anys i mig de presó per l'assassinat d'una dona durant el robatori a casa seva al barri Castell d'Ulldecona seguiran al centre penitenciari. Així ho han decidit aquesta mateixa setmana els magistrats després de la vista oral que va tindre lloc dilluns passat, on els processats demanaven sortir en llibertat provisional a l'espera de la sentència de cassació del Tribunal Suprem respecte al seu cas. El fiscal considera que hi ha un greu risc de fugida després de la sentència condemnatòria i demana que continuen en presó provisional fins a la meitat de la condena imposada. Per la seva banda, els advocats defensors van argumentar que els acusats disposen d'arrelament demostrat a l'estat espanyol. Els magistrats a la interlocutòria recorden que en el seu dia es va dictar com a mesura cautelar presó provisional durant 2 anys, una decisió que es veu reforçada per la sentència condemnatòria. Respecte al risc de fugida, un dels processats va dir que tenia família a Vinaròs, l'altre a Caldes de Malavella i els altres dos tenen domicili fixat a Espanya. L'audiència recorda, respecte a un d'ells, que tots tenen vincles amb el seu país d'origen, fins i tot un d'ells ja va manifestar que el seu propòsit de marxar fora d'Espanya i eludir l'acció de la justícia, i així ho van fer, ja que després de cometre el crim van fugir del país. Gràcies a les ordres internacionals de detenció i extradició que es van dictar, tres van ser arrestats a Suècia i un a Alemanya. Cap d'ells, segons els magistrats, ha acreditat l'existència de mitjans de vida lícits al país. Per això consideren que la mesura cautelar de presó fins a la meitat de la pena és idònia, necessària i proporcional.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara a ritme de propostes i activitats d'agenda. Comencem anant a Amposta. Per tercer any consecutiu, la capital del Montsià rep la visita dels romans i ho fa amb tot un seguit d'activitats i xerrades respecte a l'estada dels romans a la ciutat i també al conjunt de les Terres de l'Ebre. Enguany, l'urbanisme de fa més de 2.000 anys serà el protagonista d'alguna d'aquestes convocatòries. De tot plegat, ens en parla des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Entre avui dijous i demà divendres celebrarà Amposta una nova edició dels Romans ens visiten, tot un seguit d'activitats destinades a conèixer més i millor quina era la història dels romans al nostre territori. Avui dijous, una conferència a càrrec de Magí Xiritjol, coordinador de Tarraco Viva, explicarà els carrers, cases i negocis de fa 2.000 anys, l'urbanisme i la vida quotidiana en una ciutat romana. L'urbanisme centrarà una d'aquestes jornades dels romans ens visiten a Amposta. Ens ho explicava Maria Almar Villalbí, que és responsable del Museu de les Terres de l'Ebre.
Us ho explicarà a partir de l'exposició arqueològica de l'àmbit del món romà. Uh-huh. Us ho explicarà un poc com era, bueno, sobretot la part de com eren els habitatges, les cases, perquè aquest any hem centrat més el tema en això, en la vida urbana i en urbanisme, bueno, un poc com organitzaven els romans la part d'aquesta d'urbanisme.
Divendres continuaran aquestes xerrades amb les monedes romanes de la vila de la Carroba d'Amposta a càrrec de Judit Raldà, que és màster en arqueologia clàssica. Cal recordar que aquestes jornades finalitzaran també amb un taller de teatre de recreació històrica. Aquestes jornades dels romans es visiten estan organitzades per el Museu de les Terres de l'Ebre, l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta i l'Antena del Coneixement.
Gràcies, Manel. I en clau d'agenda encara anem ara cap a Deltebre, on hi ha prevista la presentació de l'Avanç, tot un recull gràfic sobre el municipi. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Demà divendres, dins els actes organitzats al voltant de Sant Jordi, es presentarà el col·leccionable en fascicles l'Avanç, un llibre que recollirà la història gràfica de Deltebre amb l'objectiu de recuperar i difondre la realitat viscuda al municipi entre els anys 1867 i 1979. Editat per l'editorial F2 amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre i el Centre d'Estudis Tirano Rall, el col·leccionable L'Avanç forma part d'una col·lecció del voltant de 20 llibres arreu de Catalunya, entre els quals hi ha Tortosa i Amposta. Una de les autores de L'Avanç Deltebre ens explica algun dels seus continguts. Helena Fabra.
L'Avanç és un projecte de l'editorial F2 que té una col·lecció de llibres editats al voltant d'uns 1.000 llibres per tota Catalunya. D'aquí les Terres de l'Ebre, concretament, hi ha un volum de Tortosa i un d'Amposta, i ara s'està treballant en este de Deltebre. És un llibre que recull fotografies representatives del poble de Deltebre entre els anys 1867 i 1979. El volum contindrà un total d'unes 1.000 fotografies que han estat restaurades digitalment i impreses a dos tintes. És una publicació que s'edita en fascicles que tindran una periodicitat setmanal. Això vol dir que es podran adquirir a les llibreries i quioscs dels pobles cada setmana.
La presentació del col·leccionable L'Avanç demà divendres 17 d'abril a les 8 de la tarda a la Biblioteca de Deltebre i el primer fascicle junt amb les tapes el dia de Sant Jordi als quioscos i llibreries del municipi.
Gràcies, Lluïsa, i de les propostes i convocatòries que ens arriben tant des de Deltebre com des d'Amposta, passem ara a passar balanç d'una activitat ja realitzada concretament en el dia d'ahir. Ens en referim a la segona fase de la celebració del concurs Fem Matemàtiques 2015 que al llarg de tota la jornada d'ahir dimecres acollia el municipi d'Alcanar. Sota el lema "Treu-li el suc a les mates", més de 200 alumnes de sexe de primària i primer i segon de secundària de diferents centres educatius de la demarcació de Tarragona, en total 223 alumnes provinents de 45 centres tarragonins, acompanyats d'una seixantena de professors, van prendre part d'aquesta jornada que, com diem, a les 9 del matí donava el seu tret de sortida al Centre Cívic d'Alcanar. Una jornada de la que, tal i com en reconeixia Un dels seus coordinadors, Francesc Reverter, té com a objectiu el convertir les matemàtiques, una de les assignatures tradicionalment difícils i temudes per bona part de l'alumnat, com dèiem, convertir les matemàtiques en una festa. Francesc Reverter.
Esta és una iniciativa que surt de l'Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals, que és un nom una mica llarg, no? APMCM, i el que vol és, en este cas concret, la segona fase, ser una festa de les matemàtiques. Este és un premi per a tots els professors i els alumnes. Hem seleccionat tots els que han pogut, que n'han sigut, jo crec que molts. És una edició molt participativa. 223 alumnes venen, 49 professors de fora, més 10 professors que som els que ho hem organitzat, especialment els d'aquí del centre, de l'Institut Sol de Riu, i també de l'escola mos ha acompanyat Javi. I d'esta primera fase, els treballs mos van arribant, eren de 2.000 alumnes, més de 2.000 alumnes. Llavors, esta primera fase, de fet, per nosaltres és la més important, no? El model de problemes que es proposen per a solucionar en grup, que no són problemes fàcils, són problemes que tu te'ls mires i dius no sé com agafar-los, però ells ara, mentre veníem aquí a la ràdio, m'ho han anat contant, no? Que com els han anat fent, ara després vos ho contaran ells. I esta és la gràcia, veure que realment són capaços de fer els problemes, no?
Cal dir que el FEM Matemàtiques es porta a terme en forma de concurs i es desenvolupa en tres fases. Una primera fase que es fa als mateixos centres educatius i de la qual inicialment en participaven més de 2.000 alumnes. La segona fase, aquesta que en el dia d'ahir acollia el municipi d'Alcanar i també les cases, que en este cas es divideix de manera provincial a les quatre demarcacions catalanes, i la tercera fase que consistirà ja en una prova final i individual amb alumnes provenents de tota Catalunya, en este cas una prova prevista de celebrar el mes de maig, concretament el dia 9 a la ciutat de Vic. Cal destacar ja per acabar que la jornada contemplava la celebració de diverses proves de l'àmbit matemàtic, tant pels carrers d'Alcanar com els de les cases, però combinats també amb estones de lleure, com una actuació de màgia que hi va haver al centre cívic a la una del migdia, una actuació prèvia al dinar, o també l'acte de cloenda de 5 a 6 de la tarda i al mateix centre cívic que va servir per fer entrega dels premis als guanyadors i obsequi per a tots els participants.
L'informatiu Emute.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat destaquem avui un parell de qüestions que tenen com a protagonista el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, l'OPATI. D'una banda, en parlem perquè a partir d'aquest dissabte a la tarda i fins al pròxim 6 de juny, les propostes artístiques presentades per quatre joves artistes del territori, Roser Arques de Deltebre, Elena Blesa i Miguel Bustos de la Sénia i Rebeca Arroyo de Tortosa, participaran de la convocatòria Ebre-Argent. El certamen nascut de la fusió dels programes Art Jove de la Direcció General de Joventut i Art Emergent, instaurat per l'OPATI l'any 2012, volen donar suport als creadors que comencen. L'exposició col·lectiva aborda temes diferents com ara la memòria històrica, el tercer paisatge o la crisi econòmica a través de mitjans com la fotografia, la il·lustració o la intervenció. Més enllà de l'exposició, Ebre-Argent pretén fomentar també el vessant pedagògic amb l'organització de xerrades i debats al voltant de la mostra en altres municipis del territori a partir del mes de setembre. La inauguració tindrà lloc aquest dissabte, 18 d'abril, a les 8 de la tarda i comptarà amb l'actuació d'Ensemble Topogràfic, un projecte musical inspirat en els conflictes al voltant de l'aigua i el riu Ebre, que mescla dansa i música, integrat pel músic i artista plàstic Andreu Garcia, el músic Carlos Martorell i la ballarina Anna Hierro. Ensemble presentarà el seu primer disc, un disc que acaba de sortir a través de Sidònia Boira Discos. I encara amb el Centre d'Art L'OPATI com a protagonista, hem de destacar també aquesta convocatòria d'art públic i instal·lacions a espais singulars. X i Z és el nom d'aquesta iniciativa que proposa una intervenció artística de gran format en un dels espais més peculiars i fràgils del Delta de l'Ebre, la platja del Trabucador, un braç de sorra de 7 quilòmetres de longitud que uneix la península de la Punta de la Banya amb el Delta i que exerceix de barrera protectora de l'abadia dels Alfacs. Es tracta de la segona edició edició del X i Z, una iniciativa que va néixer l'any 2012 amb una proposta d'intervenció al pont penjant d'Amposta i que aquesta vegada pretén d'intervenir en un espai natural i verge delimitant un tram del Trabucador de 240 metres de longitud i 123 metres d'amplada dins les coordenades que marquen les bases i situat dins del terme municipal de la Ràpita. Es tracta d'una convocatòria oberta a artistes de tot l'estat que tenen determini per presentar les seves propostes fins al dia 14 de maig. A partir d'aquí, un jurat format per Ignasi Avellí, artista, José Carlos Suárez, crític d'art i professor de la Rovira i Virgili, i Francesc Vidal, director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, assistits per Antònia Ripoll i Eva Cajigós, directores de l'X i Z, seleccionaran un màxim de 6 projectes. Les obres seleccionades s'exposaran al Centre d'Art, l'Opati, a Amposta i en un espai encara per determinar Sant Carles de la Ràpita entre el 30 de maig i el 6 de juny, amb l'objectiu de fomentar un procés de participació ciutadana per tal que sigui el mateix públic qui acabi escollint l'obra guanyadora. La intervenció a l'espai està prevista que es realitzi el dissabte 4 de juliol en plena temporada turística i en un moment en què el Trabucador rep molts visitants. X i Z és un projecte artístic innovador i que pretén connectar l'art contemporani amb la ciutadania a través d'intervencions artístiques de gran format en espais públics, urbans i naturals de les Terres de l'Ebre. És una iniciativa de l'Opati, del Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, dirigida, com dèiem anteriorment, per Antònia Ripoll i Eva Cajigós, que compta en aquesta segona edició amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, el Museu de les Terres de l'Ebre, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta. Entre els objectius cal destacar el de generar un espai de comunicació, experimentació entre l'art contemporani i la ciutadania, posar en relleu l'important patrimoni cultural i natural de les Terres de l'Ebre i fomentar la relació de l'art contemporani amb la sostenibilitat dels espais naturals. La dotació per al projecte seleccionat és de 4.000 euros i l'artista guanyador haurà de desmuntar posteriorment la instal·lació en cas que aquesta no sigui biodegradable.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Arribat aquest anunciat de fa dies canvi de temps, ja i la tarda vespre es va anar tapant a molts sectors de Ponent amb alguna primera gota, algun primer ruixat, i a més, portem justament 3 setmanes i un dia que no plovia. També tenim una mica de pols amb suspensió, tot està doncs una mica brut i fins i tot molta concentració de pol·len a l'atmosfera, a la baixa atmosfera. Tot això farà que les poques gotes que vagin caient al matí i migdia, ara ja doncs cap al nord-est, fins i tot desapareixent amb cota alta de neu, 2.400 metres, doncs sigui una pluja, una precipitació bruta per presència doncs de diferents factors, sobretot doncs la pols amb suspensió que ve del nord d'Àfrica i aquesta gran concentració de pol·lens dels darrers dies. A la tarda tenim una mica de pausa amb clarianes, petites ullades de sol al llarg del dia, a la tarda litoral i prelitoral, però en canvi tota la zona interior, tant la part oest de l'Ebre com sobretot la part de Lleida, de Ponent, atenció aquí, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, la part més interior de Girona, al voltant de la Garrotxa, Osona, Cerdanya, Ripollès, aquí pot ploure amb notable intensitat, és a dir, xàfecs una mica considerables que puguin deixar fins a 20 litres a mitja hora i acumulacions de 20 a 50 litres. Aquests màxims els preveiem en aquest sector, al voltant de la Noguera, Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, potser Solsonès. En aquest sector, al voltant del Port de Comte, hi pot ploure amb una certa intensitat i el risc de calamar-se. Ho adverteix amb avisos el Servei Meteorològic de Catalunya. De dia baixen les temperatures. Aquests dies teníem màximes de 25, 27, 28 les més altes, fa un parell de dies. Doncs avui es queden les més elevades cap als 20, 22 a causa d'aquesta nuvolositat. Al País Valencià, núvols abundants, alguna gota, però tendència més clarianes. A València, Alacant, a mesura que transcorri la jornada. Núvols també freqüents, abundants, un cel ennuvolat a bona part de les Balears, però també amb clarianes entre la tarda i la vespre. Si cal alguna gota, bruta de fang, hi ha risc de rissaga a la zona de Menorca. Precaució en aquesta zona marítima de la bocana del port. Temperatures una miqueta més altes aquest divendres. Dissabte es torna a aclarir algun ruixat de tarda al Pirineu. Cap de setmana sense grans problemes. Potser cap a diumenge al vespre algun ruixat al Pirineu i comarques de Girona.
Com cada dia, també avui, mirant cap al cel, fent una ullada a la previsió del temps, hem arribat a l'hora de posar el punt final i així acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que cada dia elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps d'actualitat que també avui, dijous 16 d'abril, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.